tenim aquí Guillem Homet, el doctor, el psiquiatre, que està a la comunitat terapèutica del Maresme i que ve de tant en tant a parlar-nos de temes. Vaja, del seu negociat, eh?
Tant,
anava a dir molt bon
tant,
dia, molt
tant.
Benvingut.
Bon dia, doctor.
Bon dia.
Amb ell hem après que tots som a priori malalts mentals, podríem dir, com el que estem a la roda.
O al revés. Tots normals.
Sí, exacte. Clar, que en el fons tots som iguals, eh? I tenim els mateixos problemes. I avui ens proposava un tema que, déu-n'hi-do, se'n parla molt poc als mitjans, passa desapercebut, però és una de les causes de mort més destacades arreu, no?, que és el suïcidi.
De fet, és així, no? Abans de tot, m'agradaria dir que aquest tema és un tema una mica complicat.
Sí, sí, és un tema molt tabú.
I requereix, doncs, molta delicadesa per part nostra, no? Perquè, bueno, perquè és un tema no només per la persona que s'ha suïcidat o ha intentat suïcidar-se, com també per la gent que sobreviu, no, això. I és un tema dolorós, un tema que espero estar a l'alçada del partit.
Si vostè no ho sap, nosaltres, imagini.
I parlar-ho amb tot el respecte i delicadesa possible.
A peu de carrer, ens preguntem què li passa a una persona en un moment donat per sempre llançar-se a la via del tren.
És una decisió que deu ser una decisió molt dura, no? Perquè sí. Darrere d'això només hi ha una cosa que pugui justificar, no? O que almenys es pugui explicar, que és el patiment, no? Les persones fugen del patiment com poden, cadascú té uns recursos diferents, hi ha persones més fràgils, més vulnerables, que no troben una altra manera de fugir d'aquell patiment que se'ls fa com insostenible, insuportable, i aleshores opten per la via del suïcidi, no? Evidentment és un recurs, ja dic d'entrada, perquè també cal dir-ho, això, que penso que és una sortida, la pitjor de les sortides possibles, no? Perquè...
Clar, però segurament és la sortida que veuen en aquell moment, no? Un moment d'ofuscació, allò que això tots hi estem, no? Perquè és allò, aquella nit que tens un problema i que no veus sortides, que l'endemà a primera hora penses, mira, i estic comparant amb un tema, doncs és com estar en una nit molt fosca, no? Suposo.
Molt fosca ha de ser la nit perquè la persona no vegi una altra sortida, no? Perquè això, el que acaba de dir, no? Vull dir, sempre se suposa que algú sempre té l'esperança de que les coses canviaran o el dia següent ho veuré tot una mica diferent o sortiran recursos d'allà on no creu possible que surtin, però la decisió de treure's la vida és una decisió la més potent que existeix, no? Vull dir, s'ha fet molta filosofia a propòsit, no? Vull dir, des de el suïcidi és una cosa que existeix des de sempre, des de que el ser humà és ser humà. Vull dir, en les diferents cultures i en el pas del temps, vull dir, ha estat present sempre. Amb diferent sentit, perquè hi ha sentits que a vegades estava molt lligat a l'honor, a la pèrdua de l'honor, no? O a la dignitat, o coses d'aquestes, vull dir, hi ha cultures que han valorat de forma diferent. La cultura cristiana ha estat molt dolenta, en el sentit, molt castigadora, no? Perquè el suïcidi s'ha vist com un atemptat, perquè la vida pertany a Déu, per dir alguna cosa, no? És Déu qui dona la vida i tu no tens el dret de treure't la vida, no?
De fet, havia una època que si ho provaves et detenien després, o sigui, bueno, si ho no aconseguies...
Això també podríem lligar, per exemple, amb el tema de l'eutanàsia.
Sí, no? Sí, sí, que és un debat que s'ha posat sempre va ressorgint últimament molt a moda.
Durant l'època del franquisme, si feies un intent de suïcidi, clar, si et suïcidaves, doncs ja està, no?
Si no, ja està.
Però si feies un intent de suïcidi, tenies que presentar-te a comissaria.
Imagina't.
Sí. Només falta això ja.
Sí,
ara prou complicat com et porta aquí. És detectable? És a dir, perquè a vegades és un tema que no es tracta als mitjans de comunicació perquè no generi aquest efecte crida, com alguns altres. Però és detectable o passa a vegades allò de no ho semblava o cada persona ho viu de manera diferent? Ens trobem amb sorpreses amb això o a vegades es veu venir?
Correcte. I això, el que vull dir, el que vaig a dir ara, vull que sigui entès amb tota la benevolència possible, però El que intenta suïcidar-se sempre fa algun tipus d'avís previ.
Com per exemple, doctor?
Ho diu, o els continguts del que diu tendeixen cap a la mort.
Yeah.
Alguna cosa, el que passa és que no és fàcil de xifrar, eh? No és fàcil, i jo penso que hi ha casos en què segurament és impossible detectar, no?, per la gent que l'envolta, perquè això tampoc no vull que la gent que ha tingut un cas de suïcidi se senti culpable, ni molt menys, no? Però habitualment, després pots dir, bueno, allò que passava, allò que deia, allò que no feia o allò que feia, vull dir... apuntava, no?
Clar, a toro passado és fàcil, eh? Sí. Quan ja tens la clau, no? Però clar, a més, una cosa que ara vostè deia d'alguna cosa diu, alguna cosa fa, és que a vegades parlem molt malament de nosaltres mateixos, i com que ens queixem molt tots en general de tot, clar, a vegades, i amb el context que hem viscut i estem vivint darrerament, de crisi econòmica, amb la situació en la que vivim, a vegades suposo que és molt difícil, no, detectar-ho, perquè a vegades tendim a queixar-nos per tot, a vegades tenim molta raó queixant-nos, però altres vegades ens queixem per coses que...
Bueno, suposo que és momentània. És el que deia una miqueta el doctor, que costa molt detectar-ho, no? Perquè ens queixem molt.
Sí, és veritat que a vegades és desxifrar, diguem-ne, el que un diu, no? Perquè, per exemple, una cosa molt simple, no? Una cosa és dir, em vull morir.
Sí.
I una altra és dir, em vull matar.
Clar, no té res a veure.
Clar, són dos qualitats diferents.
El primer és més en passiu, diguem.
Correcte. És, jo vull morir-me, és jo vull desaparèixer, jo vull que tot... Ara, vull matar-me ja és un acte contra un mateix, vull dir, té un altre sentit, vull dir, i aleshores, vull dir, un ha d'estar molt atent quan... Per exemple, un altre dels mites que estan al voltant del suïcidi. Les persones que avisen clarament que es volen matar, no es maten mai.
Ja.
I això
una vol dir que el qui avisa...
El que avisa s'ha d'estar molt, molt al tanto. Per allò que diu, no, aquest està parlant... Ara es vol matar una altra vegada, no?
Sí.
I això desqualifica i la veritat és que això també pot ser un fet molt important, no? Una altra cosa que també es diu, no es pot parlar de suïcidi, no? A dintre de les famílies. Depèn de com es parli. No? Sí que és un tema que no es pot parlar de forma indiscriminada, no es pot parlar de forma banal, però home, en situacions en què això passa, pensi que el suïcidi és la primera causa de mort entre la gent de 15-25.
És fortíssim.
A més, penses, des de fora, des de la ignorància de no estar en aquell patiment, penses... Què et pot passar? Evidentment hi ha gent que té vides tremendes, no? Però una persona que té una vida, entre cometes, normal, que hem après que el normal no és res, de 15 a 25 anys, què et pot passar que no es pugui arreglar? M'explico? I des de fora ho mires, no? Des de la ignorància de no estar dins seu i no conèixer aquest patiment, no? Quan hi ha persones amb 50 anys que tenen una vida potser més complicada, no?
Clar, la pedra fa mal a la sabata, depèn del peu que tinguis, no?
Sí.
I és difícil valorar la quantitat de sofriment de l'altre i després com aquesta persona s'enfronta, vull dir, la vulnerabilitat que té davant del sofriment, no? Això és difícil de medir i aleshores les persones tenim diferents recursos i també hi ha un altre tema que empitjora molt la situació, que és l'utilització de l'alcohol.
Clar,
ja.
La utilització de l'alcohol com disminueix les inhibicions, un està sotmès més a actuar sense posar totes les censures que nosaltres mateixos tenim, no?
És a dir, que hi pot haver una persona que potser no s'acabaria d'atrevir i un dia amb alcohol ho fa?
Sí, sí.
Bueno, perquè com l'alcohol té aquest efecte desinhibidor.
Correcte.
No? Ja, no?
Correcte. Sí.
Els que jutgen el suïcidi com un acte de covardia, què els hi diria?
Que ni covardia ni valentia, perquè evidentment que és una fuga, eh? El suïcidi és una fuga. Hi havia la mitologia de que només els valents suïciden, no?
És que s'ha de ser molt valent.
Sí, s'ha de ser molt valent i molt covard a la vegada, vull dir, o al revés, o ni valent ni covard, no? Perquè jo penso que depèn del context, no? A veure, el senyor que està a la trinxera i és el primer que surt... perquè és el més valent i surt i... A veure, és el més valent, de fet? O és un temerari?
Home, potser és el que li ha tocat, no?
És allò, allò que es diu kamikaze, no? Ara, allò que es diu kamikaze.
És un kamikaze. Vull dir, quina relació té el kamikaze amb l'amor, sí, no? Perquè, a veure, un kamikaze ha de tenir un valor, ha de posar altres valors per sobre del valor de la pròpia vida, no? Uh-huh. Allò que un diu, no, si el teu fill estigués a punt de caure d'un lloc, tu et llançaries per... Home, segurament sí, sí, no? La gran majoria de nosaltres es llançaria per salvar un fill. Donaria la vida per un fill, no? Uh-huh. Però, home, això, una altra cosa és dir, jo sóc el més valent, jo surto el primer, no?
Hem de fer una pausa.
Fem una pausa, sí, i continuem parlant, que és molt interessant, sí, uns minuts més, uh-huh, per acabar d'enllestir aquest tema. Moltes gràcies. Fins ara. Continuem aquesta segona hora de la ciutat. Estàvem parlant amb el Guillem Homet, el psiquiatre de la comunitat terapèutica del Maresme, del suïcidi, un tema que habitualment no es tracta molt als mitjans de comunicació, però que és necessari, mm-hmm, perquè a més és una de les causes de mort més destacades, més importants arreu, podríem dir aquí, mm-hmm, però passa arreu. I estàvem parlant, jo tenia una pregunta ara sobre la manera, no? Perquè jo li preguntava al doctor, dona la sensació des de fora, des de la ignorància, perquè no som dins de la persona, no? Ja ens aniria bé a vegades per poder entendre, que abans parlàvem del tren, abans parlàvem de... que no és el mateix un acte així temerari, de sobte, llançar-se al tren, llançar-se per la finestra, que, per exemple, prendre's unes pastilles per quedar-se adormit, no? Dona la sensació que abans que parlàvem d'aquest mal moment d'ofuscar, de no veure esperança, és molt, molt diferent, no? Una cosa pot ser així d'impuls, allò una emoció no gestionada, però amb un rerefons, evidentment, i l'altra és una cosa que sembla més premeditada, no?
Bueno, són dos tipus d'aproximació al suïcidi, el que sigui la manera més premeditada, més pensada, que no necessàriament està lligada al mètode, perquè un pot estar pensant que es llançarà el tren durant 3 mesos i després llançar-se al tren. Uh-huh. De fet, llançar-se al tren és una manera de suïcidar-se aquí al Maresme, característica del Maresme, no? Sí. No hi ha, en altres llocs és diferent, no? A més, en el món agrícola és llançar-se al pou o penjar-se.
Sí, o tirar-se d'un pont.
O tirar-se un pont, i després les dones normalment són mètodes menys violents. El que caracteritza la diferència entre l'home i la dona és el mètode en quant a la violència. L'home és més mètodes violents, vull dir, es llença per la finestra, tot i que també les dones es tiren al tren, però habitualment la dona és per via de la sobredosi de medicació. Hi ha aproximadament un triple de suïcidis d'homes que de dones. Vull dir, suïciden més els homes.
Però per què, doctor? Sí. Hi ha una explicació?
Hi ha dues explicacions. Mm. Una és el mètode, perquè sent el mètode més violent per part de l'home, la sobrevivència física, mm-hmm, és més petita, no? És més difícil sobreviure a la caiguda d'un 7è pis que no pas a prendre pastilles. Però, com per cada suïcidi hi ha aproximadament unes 20 tentatives de suïcidi,
Per cada persona,
per cada suïcidi, sí, consumat, hi ha uns 20 intents de suïcidi. No per cada persona,
ja. No, de mitjana.
20 persones que ho proven.
Correcte. 20 intents de suïcidi. I aquí les dones són gran majoria. Per tant, aquí pot ser que el mètode utilitzat sigui definitiu en quant a la quantitat de morts. I com he dit, la data més dura és que dels 15 anys als 25 el suïcidi sigui la primera causa de mort, no? Un pot pensar, no són els accidents de tràfic, no? Mm. Doncs no, els accidents de tràfic és el segon.
Perdona, digues, Sònia.
Allò que diu que la primavera també fa pujar el número de casos de suïcidi, és veritat?
Això no estic segur, ja. No ho sé. David, aquí tenim al Maresme aproximadament entre 9 i 10 suïcidis per cada 10.000 habitants, vull dir que uns 30 suïcidis consumats, a l'any. Dels que són verificables com a suïcidi, perquè després hi ha molts, el que es diu suïcidi encobert, coses que morts que finalment mai es pot demostrar que és un suïcidi. Per exemple, accidents de trànsit, no?
Sí. Ja.
Hi ha molts accidents de trànsit que, bueno,
que no s'acaben d'entendre.
Sí, i que són suïcidis, no? Després hi ha una comunicació. Encara a Espanya, que tenim una cultura... manada per, diguem-ne, per la moral cristiana, doncs encara parlar de suïcidi no és una cosa que... I encara hi ha molt, molta gent que amaga el suïcidi.
Jo abans la pregunta que tenia és, suposo que deu estar una mica estudiat, què els hi passa pel cap a aquestes persones entre 15 i 25 anys? Ja sabem que hi ha persones que tenen vides molt dures i amb 15 anys pots estar molt sol a la vida i haver viscut barbaritats, eh? Barbaritats. Però no és la majoria de gent, eh? No és la majoria de gent, no, per sort, no? Entre els 15 i els 25 anys, què passa pel cap per amb una vida per davant, amb tants canvis que poden venir, què passa pel cap per acabar així?
El sentit de la mort per un adolescent no és el mateix que per una persona gran, eh? El sentit de la mort, l'adolescent és una persona omnipotent, vull dir, i la mort també entra en aquesta categoria d'omnipotent. L'adolescent pensa, no, em moriré, però hi ha com una cosa màgica, que és com, no és una mort definitiva, com pot ser una persona adulta quan se li aproxima la mort o quan té la...
Com l'ideal romàntic, vol dir? Sap allò, bueno, el romanticisme?
De com si, bueno, és com una cosa màgica, vull dir, és com si la mort, bueno, com si el dia següent es despertés d'allò
i mira la que he muntat, no? Clar, una mica així.
I la persona adulta ja té més consciència de que la mort és la mort, no? És definitiva i... I de fet, podríem dir, no, aquí el mal cultural, no? Vull dir, que s'ha fet al voltant de la mort, sobretot per part de la moral cristiana, no? Vull dir, que bueno, la gent que suïcidava fins fa poc no podien enterrar-se en el Camp Sant.
Sí, vull dir,
la mort era un atemptat a la vida, i la vida era un do diví, vull dir, per tant, tu no pots...
La vida és un do diví, però tu triaràs el dia que vulguis acabar-la, no?
Sí, correcte, però segons la moral cristiana, tu no pots disposar de la teva vida.
Està clar.
De fet, és que la moral cristiana ni tan sols enterrava en Campo Santo els nens que no havien estat batejats, que no havien tingut temps de ser batejats, no? Com si haguessin pogut fer alguna cosa en 10 segons de vida, a vegades, eh?
Que és això, lliga amb el que deies abans, amb l'eutanàsia, no? I dir, com és possible que visquem en una societat en què l'eutanàsia encara no s'ha considerat? Que l'eutanàsia és un suïcidi assistit, però en unes condicions tan estrictes i tan determinades, vull dir que...
Jo, permeti'm, senyor Humet, jo crec que aquestes persones haurien de passar uns quants dies en alguna planta de terminals als hospitals.
Sí.
Aquí,
i veure la
situació. Els hi passarien tots els mals, ja els hi ben asseguro.
I veure la situació d'aquestes persones, no?
Sí.
Molt bé. Guillem Humet, moltíssimes gràcies per venir, per compartir la seva saviesa amb nosaltres i abordar temes tan durs, però que són tan necessaris.
Puc parlar un minut?
I tant, pot parlar el que vulgui.
El que desitjaria és que aquesta conversa que hem tingut, el propòsit del suïcidi, només faci corroborar o que col·labori a valorar la vida.
I tant.
Perquè ni el suïcidi és un patrimoni dels malalts mentals, no és veritat.
No
és veritat, vull dir, la gent que no és malalta mental també és... No també, bàsicament és la que suïcida. Però, a més, voldria dir que la vida és prou rica i prou potent i prou tot com per... Home, sempre ha d'haver-hi com una espècie de llum, no?, de raig de llum suficient per pensar que, per més difícil, mireu els camps de concentració, situació més potent i més opressiva, i la taxa de suïcidi en els camps de concentració era petitíssima. Vull dir que sempre ha d'haver-hi com aquella esperança de que les coses...
Un fil de llum.
Sobre de això llum. Hi ha aquell excel·lent llibre del Víctor Frankl sobre l'home en busca del sentit, que va sobreviure als camps de concentració i que deia que ho va fer trobant la bellesa en les petites coses, no? Hi ha un moment del llibre que diu que veia bellesa al cap de peix de la sopa que li donaven cada dia, que era terrible, no? I que per això va sobreviure estimant fins i tot allò que la gent no veu, no? I que a partir d'aquí va poder construir un relat, sortir, i ens ho va explicar, no? I un dels llibres que ha fet més bé, no? Per això, per estimar la vida, que vostè
deia. Que sempre podem demanar ajuda,
i
no?
I
això també marca la diferència entre homes i dones, que les dones demanen més ajuda que els homes. Els homes no demanen ajuda perquè nosaltres som molt, molt
perquè allò
potents.
De que els homes no ploren, no? Encara hi ha allò, no?
Sí, sí.
Molt bé, senyor Humet.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per ser aquí.
A vosaltres.